Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui us parla, amb ganes, amb il·lusió i amb un gran somriure. Parlarem amb la residència del Parc del Clot de Barcelona i després també parlarem amb una persona que ens aportarà molt de la importància de la respiració en el nostre benestar. Som-hi!
Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ara comencem. És gran ser gran, amb Carles Reixac. Bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
I d'immediat tenim moltes coses per fer aquest dematí de diumenge i començarem amb els consells de salut.
Vivim en una societat tan connectada que sembla que a internet o parlant amb familiars i coneguts podem trobar la solució a tots els problemes. Quan es tracta de la salut, però, hem de ser curosos. Per molt que ho llegim a internet o que ens ho expliquin o diguin, mai hem de prendre antibiòtics si no ens l'ha receptat un metge.
Ja tornem a estar aquí. Carles, què estàs preparat per avui, per aquest diumenge magnífic de matí de diumenge?
Doncs, per començar avui, Jordi, vull recordar que ara fa unes dues setmanetes més o menys ja els nens han tornat a l'escola i també es noten nens, universitaris, gent a treballar, torna de vacances, i també torna la rutina, podríem dir així, per la gent gran, pels avis, que moltes vegades han de fer una mica de cuidadors dels nets. I per això, sobre això porto una notícia que crec que és molt interessant, perquè vull parlar avui, per començar, d'un estudi que ha fet la Fundació Alares sobre com els fills recorren als avis per cuidar els nets. I són números bastant sorprenents, perquè segons aquest estudi es demostra que el 71% de les famílies recorren als avis per cuidar els nets, però és que donen molt més sobre aquest tema, i és que resulta que tota aquesta gent que diu que recorre als avis, un 50% de les persones reconeixen que si no fos pels avis no podrien inclús treballar. És a dir, que sí o sí són l'únic recurs que tenen per cuidar els nets. I si continuem parlant-ne, si diferenciem entre àvies i avis, aquí hi ha encara moltes diferències en quant a rols de gènere. Perquè es demostra que més o menys un 30% de les àvies que cuiden encara sobretot es dediquen amb els nets a vestir els nets, a aixecar-los, a fer-los el menjar i una mica aquestes tasques més, diguem, que es consideren com de dona. I, en canvi, els avis homes, un 23% dels avis sobretot es dedica a el que és més tema d'esbarjo, a portar-los a l'escola, a recollir-los i a portar-los al parc.
Mira, jo et donaré una dada, però aquesta és una dada ja molt personal meva, en el qual, diguéssim, aquests dos rols d'avi i àvia, perfectament en el meu cas, els meus fills, el meu pare, ens ajudava a distreure'ls, a jugar amb ells, la meva mare pues, feia assumia altres tasques, no? Però la meva pregunta és, la nostra generació, tu ets molt més jove que jo, la generació que hem nascut 64, movent-se per aquests 64, 63, 67, 68, cuidarem els nostres nets? Perquè la meva filla l'altre dia em va dir, papi, i una noia jove, té 23 anys, i papi, quan jo tinc un fill me'l cuidaràs? I a veure, espera, depèn d'on estigui. És a dir, les generacions de gent gran tenen necessitats diferents. No tots tenen la mateixa necessitat. Hem viscut molt bé, la meva generació, amb uns pares que ens ho han donat tot, per nosaltres i pels nostres nets. Nosaltres, quan siguem més grans i tinguem nets, farem el mateix que han fet els nostres avis? Aquest és el meu dubte.
Això és una bona pregunta, que a més en parlarem ara aquí al final, que volem parlar també del concepte d'avis esclaus, Vale? Però el que et vull dir és sobre això, és dir, la teva filla té 24 anys, jo en tinc 30, la meva mare està a prop dels 60, encara li faran dos o tres. I un dia parlàvem del tema aquest, dic, mama, si jo si tingués fills, me'ls cuidaries? I em va dir, segurament et cal, clar que sí, puntualment, però, sobretot, jo et diré quan els vull veure. És a dir, quan, perquè ella és molt de cap de setmana perfecta, té temps lliure i tal, però si no ja vol fer les seves coses, vol aprofitar el seu temps lliure, i això ho té molt clar. Però és que, a més, sobre això, sí que vull acabar donant dues dades més. La primera és que el més fort és que el 50% de la gent que recorre als avis per cuidar, sobretot ho fan també durant el seu temps lliure. És a dir, jo és cap de setmana, puc cuidar els meus fills perquè és cap de setmana, però tot i així els deixo als avis per jo poder-me anar al cine. Llavors, aquí és on per això volia parlar del tema dels avis esclaus, que és un concepte que hem parlat aquí alguna vegada en el programa, i que hem donat a vegades també d'això més dades, que és que arriba el moment en el qual els avis potser ens diuen que sí perquè volen veure els nets, però també ens poden dir que sí per com a compromís. No saben dir que no. Ens veuen com saturats i no i que ens volen ajudar. Però, clar, a vegades hem d'intentar esbrinar si ens estan dient que sí perquè de bo volen o perquè estem com mig forçant perquè es veuen obligats per ajudar-nos. Perquè, a més, hi ha factors molt importants que van relacionats amb això, i és que els avis que sobreesforcen amb les setmanes, amb els mesos, poden arribar a desenvolupar molt de cansanci acumulat i també hipertensió i estrès, cosa que és bastant contraproduent i pot també desembocar en malalties cròniques.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs, i un lloc on sabem que hi viuen moltes persones grans, esperem que siguin gent gran que també potser ha cuidat els nets, però que ara viuen tranquil·lament, és a la residència Parc del Clot. I per parlar de la residència i del dia a dia, contem amb Montse Capel, que és la directora. Montse, bon dia.
Hola, bon dia, Carles.
Primer de tot, com diem sempre, amb vosaltres fem el que és un viatge per les residències de Catalunya. De fet, estic molt content perquè ets la primera persona que des de la pandèmia podem portar aquí presencialment a la ràdio.
Estic agraïda d'estar aquí.
Que no hem de fer el programa per telèfon i és increïble. I llavors volem aprofitar per començar amb tu perquè una mica ens expliquis on està la residència dintre del barri del Clot.
Doncs mira, nosaltres, la residència Parc del Clot, ens trobem situats a la Gran Via de les Corts Catalanes 871. Estem just darrere, tenim el Parc del Clot. Estem en un lloc bastant cèntric i amb mitjans de transport que hi ha una xarxa bona per poder arribar al centre.
Saps per casualitat quin és el mitjà de transport públic, em refereixo a metro, més proper?
A la parada del Clot.
La parada del Clot és la més propera.
La parada del Clot de metro, tenim també la parada de tramvia de Can Jaume Andreu, que et deixa just davant de la residència. Pots arribar també amb tren, si vens de fora, perquè també tens la parada de tren del Clot, els autobusos, vull dir, tenim tot el que és la xarxa metropolitana de Barcelona, estan ben ubicats, diguem-ne. És molt accessible arribar al centre.
I com és? Perquè em sembla que la residència Parc del Clot té una cosa bona, que és que està tot com un pis enrasat, que no hi ha dos pisos. Explica'ns, sisplau, com és per dintre una mica. I també, sisplau, explica'ns quanta gent hi viu.
Mira, és una residència totalment horitzontal. No tenim cap... no hi ha barreres arquitectòniques. Som quasi bé 3.000 metres quadrats. Llavors, tenim, vull dir, tant entrada per la Gran Via, però també, vull dir, tot el que és la part de Rambla Poblenou, també, vull dir, la residència dona cap a aquesta part i darrere tenim just el Parc del Clot. El fet de ser una residència horitzontal et facilita molt la feina perquè no hi ha barreres arquitectòniques, no hi ha escales, no hi ha ascensors. Llavors, sempre el que és el moure't per allà pel centre, doncs és molt més fàcil, és més proper. Llavors, em preguntaves, perdona...
També et volia saber quantes places...
El centre disposa de 84 places. L'únic que hi ha unes places que han de quedar lliures en aquest moment pel tema del Covid, han de disposar d'unes places lliures. Llavors, vull dir, ara mateix tenim una capacitat per unes 80 persones. Ara n'hi ha alguna plaça lliure, però pràcticament hi ha més un 70% que està ple.
Sou un centre 100% privat, concertat?
No, som un centre col·laborador de la Generalitat. Tenim places privades i places públiques. I després, com que som centre acreditat, totes aquelles places privades, nosaltres tramitem, si la persona no ha tramitat la llei de dependència, tot això ho fem nosaltres. I si ja ingressen amb en grau reconegut, ens encarreguem de tramitar-li la PEP, la prestació econòmica vinculada. Llavors aquesta persona pot percebre uns diners, una ajuda econòmica de la Generalitat, fins que no passa a plaça pública per rigorosa llista d'espera.
T'he de donar les gràcies perquè m'has estalviat haver d'explicar jo allò de la PEP, que ho fem amb els programes. Ho has fet perfectament, o sigui, jo molt feliç que tu també ho hagis pogut explicar.
Gràcies.
Llavors, entenc, com deies, que teniu alguna plaça disponible.
Sí.
Ens podries dir, si algú estigués interessat en venir-vos a veure o saber més o tenir més informació, on ha de trucar?
Doncs mira, ens pot trucar directament al centre. No puc facilitar el telèfon.
Sisplau.
És el 93 320 84 55. Pot contactar, preguntar per mi directament o, si no, qualsevol persona, la coordinadora del centre, la Gemma, també l'atendrà molt de gust. I jo els hi puc informar per telèfon i, si volen venir al centre, els hi dono cita i en l'espai que tenim habilitat per poder fer visites podem fer una xerrada cara a cara i ja es fa una idea de com és el centre, veuen el moviment de la gent que surt, de la gent que entra, perquè, gràcies a Déu, ja podem sortir les persones, ja fa temps que fan ja les sortides al carrer. Hi ha molt de moviment, d'entrada i sortida, i pot veure una mica el moviment del centre i després li podem facilitar via WhatsApp, via mail, fotos al centre perquè puguin veure com són les instal·lacions de dintre.
Clar, això és molt important perquè recordem que durant la pandèmia, durant molt de temps, han estat prohibides les visites i també visites tant no només de familiars que tenen algú ja que hi viu, sinó també qui volgués portar algun familiar a viure-hi. No podien veure el centre, alguns centres feien videotrucades per ensenyar el centre com és, etc.
Exacte.
En el vostre cas, podeu fer una cita dintre del centre, aneu a un despatx, en parleu de com és el centre, poden veure una mica i, a part, també els envieu fotografies.
Més que el despatx, el que és l'entrada del centre, la recepció, que és àmplia i que l'hem habilitat per fer visites... Sí. Doncs des d'aquest espai els puc atendre, però com que és el lloc, diguem-ne, de pas de quan surten els residents a passeig i tot això, hi viuen, es percep, es veu la vida que hi ha al centre, ho poden viure d'alguna manera. No total, com quan podies fer les visites guiades i veure totes les instal·lacions, però clar, també degut a que estan vivint en unitats de convivència, doncs ara mateix no està permès de que persones externes es passegin pel centre.
I actualment ens pots explicar com es fa un ingrés a una residència? És a dir, perquè s'han demanat en aquests últims mesos moltes coses diferents, com es farà
un
ingrés? Sí,
una vegada ja han parlat amb mi i realment estan interessats en ingressar, doncs jo els hi facilito la documentació que han de portar per poder fer un ingrés, que principalment es basa en informes metges, DNI, targeta sanitària, tota aquesta sèrie de coses, i llavors es fa l'ingrés. Ha de venir la persona amb la PCR feta i a partir d'aquí fan l'ingrés normal.
I no hi ha cap tipus d'aïllament actualment?
No. Si la persona, perquè una persona que ingressa no t'ingressa una persona que sigui positiva en Covid. Llavors, una vegada la PCR és negativa quan ingressen i les persones que estan ingressant estan vacunades, ara ja, per protocol, no han de fer cap tipus d'aïllament.
Jo ara el que vull recordar, tant Jordi com Montse, és que amb el Josep hem anat aquests últims anys dos vegades a la residència a fer vídeos, en aquesta a part del CLOT, del grup Arrels, sí, perquè sempre estan innovant. I és que hi vam anar fa uns 2 o 3 anys, quan hi havia, ens explicarà també la Montse, el sí, que es deia la banyera multisensorial Lucía, sí, que ens va presentar l'arquitecte Eduard.
A l'Eduard Segura.
A l'Eduard Segura. Sí. I vam fer un vídeo perquè era com una espècie de banyera que era multisensorial amb olors, amb diferents tipus d'elements, que era per fer teràpia, sobretot amb gent amb Alzheimer, per exemple.
Sí.
I de fet, vam fer un vídeo que ha tingut molt d'èxit a les xarxes i també vull comentar, també explicarà ara la Montse, que hi vam anar fa molt poquet, perquè també van instal·lar una habitació on van fer un projector 3D, on també hem fet un vídeo al canal de YouTube d'InfoResidència. És a dir, el que vull recalcar és que aquí, a part del CLOT, sempre estan com innovant i buscant nous atractius, que és importantíssim.
Bueno, busquem teràpies noves, teràpies que potser no són tan noves, i eren, però nosaltres, bueno, investiguem i tot el que se'ns ofereix de lo que s'aprèn de totes aquestes coses, i el que es busca són teràpies adreçades a l'estimulació de la persona, sigui física, cognitiva, social i emocional. Llavors, intentem, doncs, també s'ha fet, que esperem que dintre de quan passi tot això es pugui tornar a fer, però des de fa molts anys es feia teràpia amb gossos, també... fem teràpia amb nines, això sí que es fa. Uh-huh. Ara mateix, que també ho fem, tenim una sala Snocelen. Una sala Snocelen, aquí on es treballa, és una teràpia per estimular els sentits. També es fa teràpia amb nines, sobretot la psicòloga treballa amb aquest tema. Hem fet bols tibetans, es fa qigong.
Això del qigong?
El qigong és una tècnica, t'ho dic molt bàsic, jo no sóc una experta, no. És una tècnica basada en la medicina tradicional xinesa. I llavors el que treballa fonamentalment és la respiració, la respiració, el que és la ment i el que és l'exercici físic. ¿Vale? Però està basada en això, en la medicina tradicional xinesa.
Déu-n'hi-do.
Després també va col·laborar durant molt de temps amb nosaltres la Fundació de Reiki de Catalunya, i els dilluns venien en concret 3 voluntàries, i també es feia Reiki als nostres residents. Clar, després amb això de la pandèmia es va tallar, perquè clar, no podien accedir persones externes al centre. Esperem que aviat puguem tornar.
Acabo d'aixecar la mà.
Sí, i tant.
Degut a aquesta capacitat d'innovació que teniu en la residència, Montse, hi ha dos temes que em preocupen molt. És a dir, el tema ja ha passat. Més o menys ha passat. A les residències encara seguim el Covid, el tenim sobre nostre.
Sí,
no és
sí,
que dir, estem
sí,
més tranquils, però
sí,
no massa
però
més
no
tranquils.
No massa més tranquils, tens raó.
Llavors, sota aquesta pressió, sota aquest estrès, tu com a directora, com ho has gestionat personalment?
Com ho gestionar personalment?
Exacte, doncs no. Perquè tu ets la persona que mana, és el que ho pateix tot. 24, ja que dir als nostres oients que una residència és un negoci, i perdoneu l'expressió, que has obert 24 hores
24
al dia,
hores,
365 dies. Si el dia Nadal hi ha un problema...
Et trucaran.
Et trucaran i t'és castellà. No pots dir, no, és que estic de vacà, no, t'és castellà.
O,
si el problema és greu.
O estic allà o puc solventar-lo per telèfon.
Llavors, però... com t'ho has gestionat, això?
Doncs, si vols que et digui la veritat, sí, em sembla que encara no ho he gestionat.
Vale. Llavors és un tema que saps que et sortirà.
Sí, sí. Vale. Hi ha moments a vegades que em surt. Procuro. Mira, ara hem parat, però vull dir, ara he fet els dimarts, faig ioga.
Vale. Ho dic, t'ho dic perquè dintre d'uns minuts tindrem un convidat que a través de la respiració, el Juan de Teruel, és un mètode senzill, però que ajuda molt a rebaixar ansietat. I ho pots fer a casa teva, no fa falta anar a cap lloc. Si tens un espai natural, doncs molt millor. I després, última pregunta, perquè veig que el David ja ens està apretant una miqueta, que el temps va passant. Com veus els residents avui? No com estan fa un any i mig, sinó avui com els veus? Com els sents? A la teva residència, al Parc del Clot, sí. Com els veus?
Aviam, hi ha de tot. Podem parlar més de les persones que cognitivament estan millor.
Sí.
Les persones que cognitivament no estan millor, doncs, bueno, potser no ho han notat tant, perquè el que és l'espai tens tampoc saben ben bé què ha passat ni desconeixen el que està passant fora, no? Fora i dintre, la pandèmia. Aviam, estan més moixos, la veritat. Sí que està bé, vull dir, el fet de poder ja sortir al carrer i sortir amb la família i tot això, ja almenys per ells és una normalitat. Però, bueno, jo crec que espero que aviat, per exemple, el tema de les unitats de convivència, que això acabi aviat. Perquè no és el mateix poder-te moure't lliurement pel centre i vaig aquí i allà on vull, que tenir que estar, independentment de que es fan teràpies, de que se'n van a altres sales, com per exemple el gimnàs, aunque sempre dintre de la teva unitat de convivència, bueno, vull dir, no és el mateix que tenir que estar pràcticament moltes hores sempre en l'espai de la teva bombolla.
Tot això ho comentem perquè per les notícies que surten per la tele, els que no tenim familiars amb una residència, sembla que ja ha passat tot i la vida torna a ser igual. Amb una residència no és cert això. No. Vull dir, tenim que estar a sobre, 24 hores connectats, pendents de la salut, de la salut física i natural, però també de la salut emocional de la gent gran, dels residents que tenim allà. Vull dir, l'ola del Covid encara no ha acabat a les residències.
Emocionalment
no. M'entens? Llavors, perquè sembla que surt la notícia que ja es podem abraçar tots, anem en compte, que sí que és veritat, però que hem d'estar pendents a sobre d'ells.
Hi ha unes mesures que continuen.
I després la salut emocional, però no solament dels residents, i tu saps on s'ha treballat també molt, és amb els familiars dels residents, perquè si el familiar està angoixat, el resident que tens la teva residència, també estarà angoixat. I això és un treball que sembla que no, però és molt complex.
És complex.
Quan l'ola no hagi restriccions, jo convido, i segur que tu ens donaràs l'okay, però quan ja no hagi restriccions, que algú que no té una persona gran o un familiar amb una residència, que se'n vagi i visqui 24 hores amb una residència i es veurà la tasca tan important que es fa amb una residència, que no és solament donar de menjar, fer l'higiene.
No.
Hi ha molta cosa més.
Hi ha molta cosa més.
Jo, el que abans d'acabar, vull recordar que ara mateix, i des de fa molt temps, sobretot des que hi ha la vacuna, les residències han sigut el lloc més segur. És a dir,
exacte.
I, a més, recordar que, siguent el lloc més segur, tenim l'oportunitat de que ara mateix, a part del Clot, com deien, hi ha alguna plaça disponible, i m'encantaria que abans d'acabar, sisplau, Montse, en recordis el telèfon.
El telèfon és 93 320 8455. Tot aquell que necessiti informar-se, amb molt de gust, que truqui, que l'informarem i per això estem.
Moltes gràcies, Montse.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Pues, moltes gràcies, Carla Reixac. Han tingut una entrevista magnífica. Ens veiem la setmana que ve.
Ens veiem i tenim ja convidats preparats, un d'ells molt interessant.
Moltes gràcies. Oients, fins ara.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
ja tornem a estar aquí després d'haver tingut una petita xerrada amb Carles Reixac i amb la directora, amb la Montse del Parc del Clot, i ara tindrem una altra xerrada amb Juan Sanz, psicólogo y padre de dos preciosas hijas. Me has enviado también toda una serie de cosas que has hecho, pero prefiero presentarte como psicólogo y como padre, que al final es nuestra mejor función. ¿Cómo estamos, Juan? Buenos días.
Hola, Jordi. Muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Nos puedes explicar un poco qué hace un chico como tú en un sitio como este? En el sentido, eres psicólogo y sé que utilizas la respiración como instrumento, digámosle, de sanación. Porque yo amb el Joan, amb el Juan, tinc una mola en compte, tengo que ir con cuidado porque él es psicólogo y aparte se ha especializado en otros instrumentos no tradicionales. Entonces, como un psicólogo, y perdona que como somos amigos, aprovecho del exceso de confianza, utiliza la respiración como instrumento de sanación.
Bueno, pues, ¿cómo te diría yo? Porque la he vivido en mí. Eso en primer lugar. O sea, yo he vivido en mi propia vivencia, en mis propios procesos, el poder utilizar una herramienta tan sencilla, aparentemente, como es respirar, para encontrar mi bienestar, para lograr atravesar pues momentos duros de sufrimiento y de mucha confusión en mi vida. Y desde ahí pues se despertó en mí una curiosidad, pues eso, desde la propia vivencia, ¿no? Y desde ahí pues sigo explorando y estudiando, aprendiendo y poniendo en práctica también, conmigo todavía, cómo no, y con la gente a la que acompaño en consulta.
Entonces, si nos centramos ahora en la respiración, ¿vale? Uh-huh. Tú que eres un experto. Para una persona de la calle, que es la que nos está escuchando ahora,
sí.
Respirar, todos sabemos para qué sirve, ¿eh? Uh-huh. Es decir, sirve para seguir vivos, ¿eh? Pero, ¿para qué otra utilidad puede tener, cuando tú hablas de esta manera tan seria, la respiración? Uh-huh.
Pues vamos a ver, la respiración está completamente vinculada a todo nuestro organismo, si hablamos a nivel fisiológico. O sea, así estamos nosotros, así está nuestro sistema nervioso, de relajado o de activado, digámoslo así, ¿no? En palabras coloquiales, así va a estar nuestra respiración. Y como todos sabemos, pues respiramos para estar vivos, para oxigenarnos realmente, no para mover aire hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Eso es lo que vemos, pero realmente respiramos para oxigenarnos. Y la respiración tiene esa faceta curiosa que podemos ejercer un control sobre ella, y si no lo ejercemos voluntariamente, pues el sistema nervioso autónomo se encarga de que sigamos respirando, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa puerta de entrada a nuestro sistema nervioso que podemos regular a través de la respiración. Y ahí es donde se abren un sinfín de posibilidades.
Entonces, tú me dices, o tú nos estás intentando comunicar, que respirando correctamente, uh-huh. Yo puedo sanar enfermedades, yo puedo sanar ansiedades, me puedo relajar, o, como hablamos el otro día, aunque fuese una conversación privada, puedo encontrar el propósito de mi vida. Esto es lo que me estás transmitiendo, solo en el hecho de respirar. Y perdona que faci la pregunta tan concreta, perquè vull la resposta concreta del Juan, que és un expert, a part de psicòleg, en temàtiques de respiració.
Bien, pues mira, os explico, Jordi. La respiración está ligada a nuestro sistema nervioso autónomo. Nuestro sistema nervioso autónomo es ese radar, de alguna manera, que tenemos, que tiene un estado más de calma y uno más de activación, ¿no? El que es el que se activa cuando percibimos que viene un peligro, y que es completamente adaptativo y lo que quiere es nuestra supervivencia, con lo cual, en sí que percibimos un peligro, se activa. Un peligro puede ser un coche que viene por la calzada y que me puede atropellar, o puede ser una situación vital aparentemente, bueno, para otra persona neutra, un problema con mi pareja, con mis hijos, una sobrecarga a nivel laboral, ¿no? La respuesta del sistema nervioso va a ser la misma, que es decir, activarse. Y desde ahí pues va a desencadenar pues una serie de reacciones a nivel metabólico, a nivel endocrino, a nivel también neuronal, a nivel del sistema cardiovascular y también una reacción a nivel del sistema respiratorio. Entonces, cuando me activo, mi respiración se va a activar también. Lo bueno que decía antes de la respiración, que como podemos gestionarla, está, digamos, esta es una doble vía, ¿no? Una vía de entrada por los dos lados, es decir, el sistema nervioso se activa, mi respiración se activa, pero si yo calmo mi respiración, mi sistema nervioso también se va a calmar. Y aquí es donde entra esa magia, ¿no? De aprender a respirar, de aprender a observarnos, de saber qué ocurre en todo mi organismo cuando yo estoy respirando de determinada manera y cómo poder corregir eso para obviamente llevar a mi organismo a un estado de mayor calma, si hablamos de ansiedad, pero también en otro tipo de problemas, como pueden ser problemas de hipertensión, en recuperación de infartos de miocardio, incluso en problemas como pueda ser la diabetes, ¿no? Porque somos una máquina en la cual está todo unido, incluso nuestra parte como tal de propósito de vida o más espiritual, ¿no? Es decir, ¿a qué he venido yo aquí? Que obviamente pues en algún lado nuestro también reside, y desde aquí pues la ciencia, cada vez hay más evidencia que refuta todo esto, que ya se sabe de hace muchos años, cientos, incluso miles de años, ¿no? Que la respiración es la vía de acceso a muchos portales.
Entonces, Juan, acuérdate que yo soy un ciudadano a pie y voy andando. Tú me estás diciendo, y porque me lo dijiste el otro día, no lo voy a comentar públicamente, un poquito sí. Es decir, que respirando yo puedo encontrar el propósito de vida que no he encontrado en los últimos 55 años. Y digo para que la gente, para que los nuestros oyentes o puedan entender. Y porque muchas veces es difícil entender que solo respirando con alguna técnica, que tampoco es muy compleja, es absolutamente sencilla, después te diré que no lo expliques, ¿cómo puede ser que respirando yo encuentre mi propósito de vida? Cuando tendemos pues a ir a terapeutas, psicólogos, o a un amigo, o a una amiga, o... ¿Cómo respirando, señor Juan? Ahora ya te pongo la categoría de señor, porque siempre lo ha sido. ¿Cómo respirando yo puedo encontrar mi propósito de vida?
Bueno, a ver, como tal esto es un proceso siempre, ¿no? O sea, si uno necesita estar perdido para encontrarse también. Y no digamos en nuestra sociedad o nuestra cultura hay mucha presencia de mente, ¿no? De nuestra mente, de nuestra parte racional que todo lo quiere controlar, que quiere estar de alguna manera encajar a nivel social, que tiene sus miedos al posible rechazo, que... Hay una parte, pues bueno, que venimos heredada también, ¿no? El aprendizaje. Y todo eso, obviamente, pues nos conforma, ¿no? O sea, y nos identifica, lo que podríamos llamar de alguna manera, muchas veces se le llama el ego, ¿no? O sea, ¿quién creo que soy? Y eso, de alguna manera, hay una parte que nos puede desconectar de una parte muy íntima nuestra, que de alguna manera es eso, es a qué he venido yo aquí, ¿no? O hacia dónde me quiero dirigir. Obviamente para encontrarme bien, ¿no? O sea, no se trata del propósito de vida, cuanto menos para mí, no nos dirige hacia algo material, sino ni hacia afuera, nos dirige muy hacia adentro, ¿no? Hacia quién soy yo de alguna manera y qué quiero hacer yo en esta vida. Y claro, ¿qué ocurre con la respiración? Obviamente, como tú dices, a través de técnicas, diferentes técnicas de maneras de respirar, conseguimos que nuestra función cerebral, digamos, que al fin y al cabo es el ordenador central, ¿no? Modificarla de alguna manera. Es decir, conseguimos desactivar la estructura cerebral que de alguna manera está como tan agarrada o tan sujeta a la percepción de quién yo creo que soy o quién yo debo de ser para encajar en mi familia, para encajar en el trabajo, en la sociedad, ¿no? O sea, entonces a través de técnicas de respiración concreta, digamos que esa parte del cerebro un poquito como se apaga, ¿no? Deja de estar ahí como tan en una labor como tan de protección, al fin y al cabo, ¿no? O sea, y se apaga. Y desde ahí podemos conectar con vivencias en las cuales nos llevan como más eso, más a la esencia, más hacia quiénes somos, en las cuales no está tan mediada por esta zona que controla tanto y que obviamente quiere que yo sobreviva, ¿no? Que quiere que esté en este planeta, en esta sociedad sobreviviendo, formando parte. Pero necesitamos como desactivarla para entrar a ese espacio en el cual todo es posible y volvernos a encontrar con las infinitas posibilidades con las que venimos a este mundo. Porque obviamente venimos con todas las posibilidades, venimos completos, no tenemos que completarnos. Lo único que conforme vamos viviendo experiencias, pues de alguna manera vamos como encorsetándonos, ¿no? O dejando de lado ciertas facetas nuestras porque hemos entendido que no encajaban o que no eran seguras o que nos podían poner en riesgo, eran aprobadas o validadas, y esas las apartamos. Pero claro, ahí perdemos riqueza y a través de la respiración, pues esa parte como que la dejamos un poquito más apagada y conectamos con esa totalidad nuestra. Y cuando nos sentimos un todo, obviamente también podemos conectar conmigo mismo, pero puedo conectar también con tu todo, ¿no? O sea, con la naturaleza, puedo conectar con la parte más espiritual también, porque está como todo más abierto, ¿no? Sin tanto control o tanta restricción.
Entonces, para que lo entienda yo, que soy caminante de calle, la respiración lo que me ayuda es focalizar mi atención en respirar y me ayuda a dejar de pensar y esa maquinaria tan perfecta como es nuestra mente baje, es difícil llegar al punto cero, pero baje, deje de pensar y deje la mente de complicarnos la vida.
En cierta manera sí, porque no olvidemos que la mente, lo suyo es que esté al servicio, al gobierne, ¿no? O sea, y porque si no nos empezamos a crear nuestras propias historias, que obviamente necesitamos de un contexto en nuestra vida, necesitamos de una historia, pero lo que importa es, y esto se dice mucho, ¿no? Lo que hacemos con esa historia o cómo nos impacta a nosotros esa historia. Y desde ahí, el respirar, el llevar la plena atención a la respiración, me permite conectar también con cómo estoy. Algo tan sencillo, algo tan aparentemente básico como esa pregunta de cómo estás y que solemos responder con ese automatismo de bien, ¿no? Pero no sabemos qué es bien o no sabemos qué tal estás, mal, fatal, pero qué significa eso, ¿no? O sea, no lo sé, pero estoy mal, ¿no? Estoy viviendo algo desagradable que no sé lo que es y encima me quiero ir de aquí cuanto antes. O cuando estoy bien, que muchas veces no es que esté bien, simplemente es que no estoy mal. Entonces, respirando, llevando la atención a nuestra respiración, podemos de alguna manera ir aprendiendo, ir conociéndonos cómo estamos, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, cómo están de agitados o no mis pensamientos, y cómo todo eso de alguna manera está haciendo que yo obviamente tenga unas vivencias más agradables o más desagradables, y de alguna manera también que la historia esté siendo de un color o de otro, ¿no? Porque en función de cómo yo esté, pues obviamente voy a percibir el mundo. Si yo me encuentro, digamos, bien, ¿no? Me gusta mucho decir bien, mal, sino, pero bueno, lo que podemos entender por bien, obviamente el mundo lo percibo de una manera, y si yo me encuentro mal, el mundo lo percibo de otra, pero el mundo sigue siendo el mismo. Y todo esto, pues podemos hacer como esta parada, ¿no? Podemos aprender a ir parando, a llevar la atención, a llevar, digamos, la actividad de nuestra mente a la respiración para ir soltando un poquito la historia. No digo olvidarla, no digo negarla, sino simplemente tomar un poquito más de perspectiva para, obviamente, desde ahí poder ver con mayor claridad lo que nos hace bien, lo que nos hace daño, poder empezar a poner límites también y poner en marcha pues estrategias de autocuidado, ¿no? De automaternaje, podríamos decir.
A ver, y entonces, esto, todo esto lo que me dices está en base de una creencia, porque al final todos son creencias, de que tenemos una parte, una parte nuestra es nuestra esencia, y aquí que cada uno le pose la etiqueta que considero por tú, esencia, espíritu, alma. Aquí cada uno, en función de sus creencias religiosas o no religiosas, le pondremos una etiqueta. Después tenemos una mente, que la mente es lo que quería entender, lo que nos estás comentando, una fabricadora de máscaras, que nos dice, pues, somos gente con mucho ego, con poco ego, soy Superman, soy un desastre, autoestima alta, autoestima baja. Y después también esta esencia afecta a nuestro cuerpo, que es por donde también se filtran todos los desequilibrios que podamos tener de la integración de estas tres dimensiones. Estoy más o menos en lo cierto, ya sé que es un tema más complejo de cómo lo explico yo, pero estoy más o menos en lo cierto. Digo para que nuestros oyentes entiendan que hay tres partes: cuerpo, cuerpo físico, cuerpo espiritual, la esencia, el alma, y después el cuerpo mental, que es nuestra fábrica de pensamientos. Que también hay teorías, y esto lo descubrí hace 2 años, que no es dentro del cerebro donde hay los pensamientos y la información. Pero esto ya lo comentaremos otro día, ¿no? Es otro tipo de creencias. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Estarías de acuerdo en que el público es importante que tenga claro estas tres, digámosle, dimensiones para que pueda entender todo lo que tú estás hablando? Es decir, si respiro, dejo de pensar y dejo actuar a la esencia. Y no perjudico tanto al cuerpo, porque todos los malos pensamientos, si es que existen malos pensamientos, afectarán también al cuerpo. ¿Y de qué manera afectan? Pues teniendo enfermedades. ¿Es más o menos cierto lo que estoy diciendo, Juan?
Sí, a ver, pues los diferentes cuerpos también funcionan, o si hablamos de la visión de los cuerpos como creencia, ¿no?, como filosofía, digámosle así, pues en función de la filosofía o la tradición que nos vayamos, pues se puede desgranar en más o menos cuerpos, ¿no? Pero al fin y al cabo es lo que tú dices, es que... ¿Qué hábitos yo tengo? Y entre los hábitos ya no solo es cómo me alimento, sino cómo respiro, obviamente, cuáles son, qué hábitos mentales tengo, ¿no? ¿Cómo influye eso en mi vida, ¿no? Y sí, lo que sí que está claro es que todos, y bueno, voy a arriesgar, ¿no? Es decir, todos en algún momento hemos vivido un estado en el cual nos hemos sentido plenamente seguros, plenamente conectados con nosotros mismos, conectados con el otro, sin armaduras, sin defensas, con el corazón abierto, lo que podríamos llamar, no sé si felicidad o no, pero ese estado en el cual hay una conexión, ¿no?, y donde me permito ser quien creo que yo soy, ¿no?, o sea, sin vergüenza, sin miedo, sino fluyo, ¿no?, ese estado de fluidez, ¿no? Y digamos que eso tiene un reflejo en el sistema nervioso. Es decir, cuando yo estoy ahí, mi sistema nervioso está funcionando de una manera determinada, ¿no? O sea, y cuando estoy fuera de ahí, que digamos que ese sería el estado, entre comillas, como más elevado, ¿no?, fuera de ahí, mi sistema nervioso ya está en un modo, digamos, de supervivencia. Es decir, porque cuando estoy ahí arriba, me siento seguro, con lo cual no estoy alerta, ¿vale? Pero luego ya hay otros modos de supervivencia en los cuales pues ya entro en esa activación, en la lucha, en la huida o en la parálisis, ¿no? Que son otros modos de supervivencia ante un peligro. ¿Y qué hay? Mi sistema nervioso está de otra manera, y si mi sistema nervioso está de otra manera, mi sistema digestivo está de otra manera, mi sistema cardiovascular, mi tensión arterial estará de otra manera, mi equilibrio ácido-base, la sangre estará de otra manera también, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos entrar a gestionar esos estados. ¿Para qué? Pues obviamente para poder estar en el mayor estado de plenitud, donde nuestro cuerpo encima es donde funciona, donde van a estar activadas las funciones de reparación, de regeneración celular, de reposo, de descanso, digestivas, donde de alguna manera, donde no va a haber inflamación. Todo eso ocurre cuando estoy, que llamamos, me gusta llamar, cuando estoy regulado, ¿no? Cuando consigo estar regulado. Y obviamente, la vida que nos sacan de ese estado y no pasa nada. La cuestión es que tengamos un camino para volver. Porque es lo que decíamos antes, si viene un coche por la calzada que siento que me va a atropellar, no le voy a abrir los brazos y voy a decir, abrázame, ¿no? Lo que necesito es sobrevivir en ese momento, necesito activarme, necesito que mi corazón se ponga a 100, que mi tensión arterial suba, que todo funcione, ¿no? Pero también necesito volver, saber volver. Y hay veces que no sabemos volver, y más en una vida en la cual va todo como tan deprisa, ¿no? Y bueno, pues hay contextos como podemos estar viviendo todavía, de este contexto sanitario, ¿no? En el cual ese estrés es continuo. Y ese estado de alerta interior de mi sistema nervioso es continuo. Y no sé cómo volver a ese estado de calma, de reparación, de poder conectar conmigo mismo, ¿no? Y con el otro. Y obviamente, pues aquí la respiración, al igual que hay otras herramientas, pero para mí la respiración es la más fundamental, nos permite llegar ahí.
Mire,
volver a casa, que digo yo.
Yo me gustaría explicar una anécdota. Los oyentes creo que más o menos ya lo voy explicando, que soy profesor de universidad y hace 2 años me viene un alumno y Jordi, ¿me puedes ayudar? Tengo que presentar el proyecto final de carrera, ¿vale? Vamos. Lo senté, ya lo había tenido como alumno en alguna asignatura mía y digo, ahora vamos a relajarnos y vamos a respirar. Nos sustituimos un cuarto de hora. Cuando yo lo vi relajado, digo, ahora ya puedes hacer la presentación. Pero no lo vamos a practicar, no. Tú tienes un problema de ansiedad. Cuando te venga, tienes que ser capaz de detectarla. Te paras, cierras los ojos y vas contando respiraciones. Porque el conocimiento ya lo tienes. Lo que pasa es que los nervios, la ansiedad, te impide verlos. Y el chico se quedó parado y lo voy a hacer. Sí, no hace falta ni que lo hagas. No tienes que demostrarme nada. Y al final, que son las cosas macas de la universidad, cuando hay un alumno que después de la exposición me viene, me abraza, me da 2 besos, me quedé sorprendido porque no fui a su presentación, no podía ir. Y Jordi, me han puesto un 10. Y esto es para esto sirve la respiración, es para rebajar el ruido, el famoso ruido que tenemos en la mente y que muchas veces no somos conscientes que lo tenemos, ¿eh? Y hay que tenerlo muy presente. Entonces, para concluir, que nos quedan 2 minutitos y David ya, como alma que nos está controlando, es broma, David, vamos a concluir. ¿Qué consejos, qué 3 consejos nos darías para la vida diaria en la utilización de la respiración? 2, 3 consejos.
Bueno, el primero de todos es parar a escucharla, es decir, a sentirla, a darnos cuenta, a darle una presencia, ¿no? A observarla desde la curiosidad del niño, es decir, como si casi si no fuese mi propia respiración, es decir, este ser, este organismo, este cuerpo que está vivo, ¿cómo está respirando? ¿Cómo estoy respirando? ¿Y cuáles son mis sensaciones? Es decir, ahora estoy tranquilo, estoy tranquila, o estoy nerviosa por algo, ¿y cómo está mi respiración en este momento? ¿Cómo deja hasta que vayamos empezando a dibujar un mapa? Bueno, sería la primera propuesta. Dibuja un mapa de tu propia respiración, de tus asociados y las relaciones que tiene con tus diferentes estados. Y desde ahí, la invitación es, cuando estás en calma y tienes identificada tu respiración, ahí es donde, de alguna manera, es la invitación a que vuelvas a ese estado, ¿no? Que vuelvas a esa respiración. Que cuando está agitada, digas, ¿cómo estaba respirando yo cuando estaba calmada, cuando estaba con mis hijos, que me sentía también en este momento, que han venido a verme o me he encontrado con algo, he recibido una llamada, ¿no? ¿Cómo está aquí? Y desde ahí, como invitarnos a nosotros mismos a volver a esa respiración. No rechazando la que hay, sino como haciéndolo desde el amor, ¿no? Desde el cariño, decir, ay, voy a ver cómo sería este caminito de vuelta a casa, desde esa parte muy respetuosa, ¿no?
Vale. Perdona, Juan, que te corte, que ya estamos a punto de cerrar. Un saludo y un abrazo inmenso. Muchas gracias, Juan.
Muy bien, Jordi, gracias.
Estem arribant al final d'aquest temps de benestar. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana i bona tarda i fins la setmana que ve.